A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La pressió mesura quanta força s'aplica a una superfície. Se calcula dividint la força entre l'àrea i el resultat se mesura en pascals, un newton per metre quadrat. Però com que nosaltres aquí som molt polisèmics, saben que la pressió també pot ser la força que exerceixen, per exemple, 25.000 o 70.000 persones davant les institucions, la força de 9 milions de turistes en un territori, la força de la justícia damunt d'un govern, o la d'un grup d'interès sobre les polítiques europees, o la d'un president de govern sobre el president d'una federació de futbol. Tot això també és pressió, i a menor superfície sobre la qual s'empeny, major és la pressió resultant. No ho deim nosaltres, ho diu la física. Havia de sonar aquest Under Pressure de Queen i David Bowie. Any 1981 ha plogut i seguirà plovent perquè hi ha cançons i músics que són eterns. Xerrant de pressió. Aquest dimarts, més de 400 persones s'han concentrat per demanar la dimissió del delegat del govern. 400 persones fent pressió, podríem dir. Diumenge en foren 25.000, segons la policia, les que varen demanar un canvi de model turístic. 70.000, segons els organitzadors. I aquesta és també una forma de fer pressió.
Sigui un govern o sigui l'altre, és molt difícil prendre les mesures necessàries i s'hi ha de posar molta voluntat i molta creativitat en realitat per fer-ho bé. I trobo que si no hi ha una massa crítica de gent darrere, no se farà.
Una massa crítica de gent darrere, perquè pressió també és, segons el diccionari, la força moral exercida per un grup social en el conjunt d'una societat, un país o un continent. Pressure.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
People, people, I can't get nothing. I can't get nothing. My baby's gone. And I'm feeling happy. People, people, he's gone away. He's gone away. But that's on my mind that I got to stay. Mm-hmm.
Què és la pressió humana? Com afecta a comunicacions, les proves d'habitatge, el consum d'aigua i d'energia, serveis públics, a la nostra qualitat de vida? A les Illes Balears batem rècords de població cada estiu i la sensació que no hi cabem més ja ha passat del carrer al centre del debat polític i torna a ser el carrer, com vàrem veure a la massiva manifestació de diumenge passat a Palma. Fa molts anys que el catedràtic emèrit de Geografia Humana, Pere Salvà, incideix en la necessitat de planificar per poder gestionar una població que no atura de créixer. Benvingut entre avui i demà, Pere, com està?
Molt bé.
Quan a geògrafs parleu de pressió humana o de síndex de pressió humana, què mesureu exactament?
És una metodologia que empra l'Institut Balear d'Estadística dels anys 90, que és el primer que publica, i bàsicament és la població residencial que surt en el padró, per entendre-nos d'una manera general, a la qual se li suma el que seria la població flotant. Aquesta població flotant sí que una part és turista, per altra part també són aquests visitants i que inclou tot aquell que són que venen de iots, aquells que venen de creuers, a través també de les entrades dels aeroports, etc. Se fa un càlcul i d'aquest càlcul s'extreu el que seria la pressió diària i el que seria la pressió mitjana anual i el qual diuen la pressió màxima i la mínima. Sempre aquest mes d'agost, dins la primera quinzena, dependeix de l'illa, i s'obre el màxim de presència de població a les illes, que en el cas de l'any passat, que era el darrer que teníem d'agost, superaven els 2 milions i escaig de persones. Això vol dir que si eliminam 1,2 milions que tenim de població resident normal, això vol dir que hi ha una pressió que molt superen els 800.000 persones.
I si, pel que sigui, ens trobem molts a un mateix lloc, doncs encara tenen encara més aquesta sensació de aquí hi ha massa gent, no? O no hi cabem tots. En Pere Salvà fa moltes dècades que estudia la demografia a les nostres illes. Ara ho deia, que som 1,2 milions d'habitants a Balears, de 9 milions de turistes l'any passat, i fa 25 anys, que pareix que fa molt, però és que no fa res, fa 25 anys,
Érem
850.000 persones residents
exactament,
i 11 milions de turistes. Quan premem l'accelerador?
Bé, quan se torna a accelerar d'una manera important és a partir de 1992-1994, a conseqüència, una altra vegada, del conflicte de l'Orient Mitjà. I en aquest moment, una gran part del turisme que anava cap en aquests indrets, diríem, de la Mediterrània Oriental, és a dir, que si parla de Grècia, Turquia, etc., se desvien especialment cap a la Mediterrània, i entre els quals, com se suposa, seria el Balear Bansa, un dels principals actors. Això fa que passem de 6 milions, pràcticament duplicat aquest nombre de turistes, i que únicament tindran un declivi en el moment que ve el Covid. I allò que pensaven que seria pensava que podria ser un pensament, una redefinició del model i que a partir d'aquest moment partirien d'un altre nivell, no ha tingut cap control, ha experimentat un creixement espectacular i se vol que pareix que un guany podíem arribar als 20 milions, bé, totes les illes que ens superen, però arribant als 20 milions de turistes. Això és excessiu, però a més hi ha una altra confluència amb aquests 20 milions, és a dir, així com va passant aquest segle XXI, se va reduint l'estada turística, i això què fa? Que vol dir que hi ha més necessitat de vols, i això és un altre element que també incideix damunt d'aquesta pressió que fa que sigui molt important el nombre d'avions que surten i entren i el nombre d'entrades i sortides dels aeroports, que no són aquests d'avui, en la cara de les illes de Mallorca, no serien 18 milions, sinó que entrades i sortides són 36 milions. I hem de pensar que tota la població d'Espanya, l'habitual, són 47 milions.
Ja, impressiona, si ho compares amb altres xifres, impressiona.
Que estem en una dimensió que, per exemple, el turisme a les Illes Balears, si fos com un estat, les estadístiques de l'Organització Mundial del Turisme, estarien dins els 10 grans, diríem, països hi ha reventuristes.
Sí, sí, i això en un territori, o territori,
perquè
sí,
és un
sí,
territori
de...
limitat,
exacte,
de 5.000
sí,
quilòmetres
exacte,
quadrats.
Sí, 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 sí. I diu l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, que d'aquí 15 anys, que això també és un, res, una clocada
sí.
d'ulls, serem quasi 1,5 milió de persones.
Exactament.
I això no és com els posem sí. a tenir fills, com a bojos, eh, Pere?
No.
I abans parlava no. de model. Això és conseqüència sí. també desmodel, desmodel econòmic que,
sí.
bueno, en el que estem.
Sí. Jo de vegades reflexiono, ara, de vegades coses fa 15 anys i ara, o fa 30 anys, i ara, quan tu ho pensem, a dir, si nosaltres, ara parlant de diversificació, sí. d'economia i tal, nosaltres som especialitzats en turisme
sí.
i un determinat tipus de turisme. És a dir, que en aquest cas és molt difícil revertir, i si ho hem de revertir hem d'anar a poc a poc.
Yeah.
Quin és el model? És un model d'increment que necessita una gran quantitat de persones de feina, però necessita una gran quantitat de persones que en aquest moment són de baixa qualificació. No vol dir que no tinguin estudis, sinó que els empleos, les sí. ocupacions que tenen són de baixa qualificació. És a dir, que tenim un model que bàsicament se defineix d'una manera als altres de pagar salaris baixos, i en aquest cas vol dir salaris que no arriben a ser dignes, i a més, en tota l'altra problemàtica que tenim, com pot ser la residencial, l'emergència, diríem, l'habitatge, això fa que aquests salaris no siguin corresponents a poder tenir uns habitatges dignes o per a viure en aquells llocs on venen a fer feina. És a dir, que ells contribueixen en el sistema, però no us poden donar habitatge. També aquí hi ha tot el que aquest dia ha sortit, tot el problema, diríem, de l'especulació i de l'immobiliari, etc. Aquest darrer temps, de vegades, penso que nosaltres hem passat de tenir un aïllament respecte a l'exterior, tenir un aïllament interior, és a dir, que remam a ser com a reserves índies que tenim interior a dins el nostre mateix territori,
yeah.
que no podem governar el nostre territori. I això dona un element que jo he parlat diferents vegades, que és l'angoixa residencial o l'angoixa territorial. I perquè coincidim en les mateixes apetències que té aquesta quantitat de persones que venen al turisme. I jo no, en aquest cas, no han de recriminar el turista. El turista no té cap culpa. El turista allà on té una oferta i on se li pot donar. Però sí que a nivell nostre ens crea aquest problema de pressió, que és aquesta pressió de que no en un moment determinat, aquesta angoixa que en un moment determinat no podem anar en aquelles cales que de vegades consideraven més natural, i també tenim tota aquesta pressió en quant a un document considerable de trànsit. Però llavors tenim un gran problema, que és el problema de l'aigua. No diuen en els turistes, voltes o el de restringir, ens diuen en el mallorquí, anar a l'aleta consumida i tal qual, passa'm allò. A dir que en el final allà que queda aquest aïllament
sí.
que abans era exterior i ara que dic que és interior, moltes vegades que nosaltres ens hem d'intentar solucionar els problemes que són coexistents en una població que també hauria de tenir en compte aquests elements. És un poc el que parlem sempre.
És el que parlem sempre, però està molt bé xerrar-ne també amb
sí,
persones
com... Sí, però
la reflexió ha de ser i en dades sí. i amb aquesta bagatge que teu està i aquesta projecció. I m'agrada també sentir-lo dir. Jo abans pensava, però ara penso també... Clar, al final
mos
passen els anys per damunt, les dades, les percepcions, no? Tot.
Sí. Jo ara el que m'ho planteig és quant de turistes són massa turistes.
Ja.
Eh?
Sí. Sí, sí, quant de turistes són massa turistes, i jo també li anava a dir, i quant de residents
sí.
són massa residents. O sigui,
sí,
on posem el límit i per què?
Quanta de gent hi cap dins el paradís, allò que deien altres el nostre
sí.
paradís.
Sí. I hi ha resposta, Pere?
No. Bé, no hi ha resposta, és a dir, hi ha una resposta que molt clara. És necessari una gestió territorial i dins aquesta gestió territorial és necessari replantejar-nos el tipus de turisme que tenim. Dir, jo l'altre dia llegia qualque banda que parlaven. Quin és aquest model? Dir, què passa en aquest model? Primer de tot, haurien de pagar bons sous, o salaris dignes, per almenys. Per altre costat, els empresaris de turístic també que havien de pagar els impostos quan qualsevol altra activitat, sent que hi ha una diferència entre un IVA d'un 10% amb un IVA d'un 21%. Però també havien de tenir en compte que els empresaris no s'han d'arruïnar. Això diu que si han de pagar els impostos, si han d'augmentar els jornals, no poden donar un turisme que alguns autors diuen accessible. Se'n caigirà aquest turisme. I això vol dir que o hem de canviar de model, o si continuem amb el model, podem anar cap en aquest cataclisme. No sé si la paraula autèntica seria cataclisme, però que faria que la pressió continuï augmentant al moment que podríem explotar. O, l'altra cosa que m'ho diuen és que mos en podrien expulsar cap a altres indrets.
Clar, i per una cosa o una altra, al final hi haurà una crisi. Avui ho hem de deixar aquí, Pere Salvà, li agraïm moltíssim, perquè sí, clar, dona de sí, dona de sí. Però els temps a ser ràdiosos que és, però li agraeix molt aquestes paraules, aquesta reflexió, i més en aquest moment, que també els ànims estan bastant calents.
Però sí, que crec que han deixat que mos pertanyen les illes nostres. I crec que això és molt important. És a dir, el nostre territori, la nostra cultura, etcètera, etcètera, crec que hauria de tenir un paper important dins aquesta gestió global territorial i on el qual el turisme és una part significativa.
Sí, sí. Molt bé. Idò, li agraïm molt aquesta estona, com sempre, Pere Salvà. Gràcies i bon estiu.
Fins una altra.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Faig repàs d'un any que no he viscut, de sa gent que no he trobat, de partides rebudes i de cases perdudes, de dibuixos animats. No record sa darrera vegada que van dir sa veritat, esborrant aquells moments i es desdibuixen amb so temps. I em queda escrit per lo que me queda per plorar. Me dius que no he comptat tants temps, he esgotat les fases establert, que no hi ha terra ni lluna ni color ni disculpes, que no hi ha cap altre intent. Me dius que no he comptat tants temps, he esgotat les fases establert, els meus reflexos no han estat defenses per poder arribar més pres. No he sabut anar més aviat, no he ubicat el meu passat, tenc present i se'n va desfent poc a poc la realitat. Ja no espero que em resolgui el temps, els errors i esperriguem, que arribi aquella hora i se'n vagi la boira per poder seguir endavant. I per escriu parats i em diu lo que me queda per plorar. No dius que no com tantes temps, he escoltat les bases de defenses per poder arribar més pres. Que me queda
a IB3 Ràdio entre avui i demà.
IB3 Ràdio és coneixement.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I aquí els Petazeta Top, que eren músics que tocaven i cantaven amb molta pressió. I nosaltres hem de seguir xerrant de pressió i hem de dir que, segons el diccionari, ens podríem passar aquí tot el dia, perquè la pressió pot ser crítica, de radiació, de vapor, dinàmica, estàtica, osmòtica, parcial, superficial, fiscal, etcètera, etcètera, també atmosfèrica i sanguínia. Així que, si vos pareix, com que està molt bé del temps, xerrar del temps i xerrar de salut, començarem xerrant de la sang. Si xerrem de pressió, no podem oblidar la sang. Quan anem a consulta mèdica, ens solen prendre la tensió i ens diuen està alta, baixa, compensada, descompensada, i això és un indicador de la nostra salut. Però què és exactament i per què l'hem de vigilar tant, aquesta pressió, aquesta tensió? Per entendre com funciona aquest motor intern, saludem el doctor José Manuel Valverde. Com està? Benvingut.
Hola.
Gràcies per ser nosaltres avui. El doctor Valverde, que és metge de família, que ha estat soci fundador de la Societat Balear d'Hipertensió i Risc Vascular, per tant, una persona que sap de què xerra molt bé, i vicepresident de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, i també va ser president del Col·legi de Metges de les Illes Balears. Anem, doctor, a l'explicació més bàsica. Quan mos posen aquest aparell en el braç i l'inflen, que mesureu exactament? Què és la pressió de la sang? De manera visual, perquè ho puguem entendre.
De manera visual, vamos a identificar el corazón como una bomba, como una maquinita que es capaz de mandar con una fuerza un líquido, y las arterias serían como unas tuberías elásticas, como una manguera. Uh-huh. Entonces, cuando medimos la con el manguito, con el aparatito de tomar la tensión, lo que miramos es la fuerza de la sangre que empuja las paredes de las arterias. Uh-huh. El manguito, cuando lo apretamos, comprime temporalmente la arteria del brazo, ¿vale? Para de alguna manera el movimiento, sí. Y entonces cuando lo vamos soltando detecta cuando reaparece y se normaliza el flujo. Vale. El aparato no mide la fuerza del corazón directamente, lo que estima es la presión dentro de la arteria.
Val. És a dir, no sé si la paraula velocitat és correcta, en quina velocitat...
No, és fuerza.
Perfecte, per tant, té una relació directa, encara que no mesuris cor, sí que té una relació directa amb el funcionament del cor, no?
Tiene una relación directa con el funcionamiento del corazón y además también mide cómo reaccionan las arterias.
Vale. Important, perquè la sang ha de fluir sense trobar cap obstacle, imagina. No sé si és per això que el nostre cos necessita que la sang viatgi a una pressió determinada per poder passar
claro,
bé.
Claro. La pressió lo que permite es que el oxígeno, que es absolutamente vital para todo el organismo y sobre todo para el cerebro, y los nutrientes, lo que hemos comido que luego después pasa a través del intestino a la sangre, llegue a todas las células del cuerpo, ¿no? Llegue al cerebro, llegue a los riñones, llegue a los músculos y al resto de órganos. El corazón genera el impulso y las arterias regulan la resistencia.
Val, i sempre sentim dir allò de tenc la tensió, no sé, a 12-8, no? Jo, sincerament, sí. Mai sé molt bé què volen dir aquestes dues referències, aquests dos nombres. Sí. Com explicar pressió màxima pues i mira, mínima i quins són els referents òptims i saludables?
El 12, això va bé. Claro, el 12-8, bueno, lo que es 12 realmente son 120 y lo que es 8 son 80, que son la presión en milímetros de mercurio. El 12 sería la sistólica o la presión máxima, que es cuando el corazón se contrae, que es cuando hay la máxima fuerza. Uh-huh. Y el 8 es la diastólica o mínima, que es cuando el corazón se relaja.
Vale.
Entonces, por debajo de 12-8, por debajo de 120-80, se considera perfecta, uh-huh. ¿Vale? Y por encima de ahí puede ser una presión elevada o cuando la presión está por encima de 140-90, de 14-9, de una manera mantenida,
sí.
Entonces confirmamos que hay una hipertensión.
Val. I ho deies, això d'estar compensat o estar descompensat, és a dir, hi ha d'haver una relació entre aquesta màxima i aquesta mínima, no?
Claro, si están demasiado cerca o si, por ejemplo, la sistólica está muy alta o la diastólica está muy baja, pues tiene una consideración diferente. Quiero decir, hay hipertensos que solo tienen una sistólica, una máxima muy alta, pero, por ejemplo, la baja, la diastólica, está normal. Todo eso tiene diferentes consideraciones y nos orienta a dónde puede estar el problema.
Val. Ara parlava d'hipertensió. No sé si aquests valors que pugen tant i mos fan parlar d'hipertensió són molt greus. No sé si aquesta frase de l'hipertensió, l'assassí silenciós, és exagerada.
No es absolutamente exagerada, porque el problema de la hipertensión, la gente normalmente viene a los centros de salud o viene de urgencias porque tiene un dolor muy grande de cabeza o por no sé qué, y entonces vengo a que me miren la tensión. Bueno, el problema de la tensión, y por eso se llama el asesino silencioso y muy bien llamado, es que no da síntomas.
Vale.
O sea, durante años puedes tener una tensión muy alta, ¿vale? Que te está lesionando el endotelio vascular. El endotelio es la pared de dentro de las arterias, sí, que es, de alguna manera, esa tubería estropeada por dentro es lo que luego después va a dar atascos de tuberías, o sea, infartos, ictus, o sea, todos los problemas vienen de que una presión excesiva, añadida a otras cosas, daña el interior de la tubería. Y ese daño del interior de la tubería es el que va a producir después patologías, enfermedades gordas, ¿no? Entonces, asesino silencioso porque no avisa, no da ningún síntoma.
Val, i una manera de veure per bombar aquest assassí, entre cometes, és mesurar-nos la tensió habitualment.
Exacto.
No vull dir cada dia, però sí habitualment.
Sí, en principio, tomarse la tensión una vez al año, si no tienes antecedentes, no pasa nada. Y si ya tienes una hipertensión diagnosticada, pues lo habitual es que tu médico y tu enfermera te vayan controlando cada X tiempo en función de la importancia que tenga. Y pensar, que eso sí que es un mensaje vital, la función del médico y de la enfermera no es dar pastillas. O sea, darte una pastilla no significa que esa tensión se vaya a controlar. Yo tengo que controlar que esa pastilla te está haciendo efecto y que esa pastilla está manteniendo las tensiones en unos niveles óptimos en los cuales no te va a hacer daño.
Uh-huh. Ara li demanaré pels hàbits de vida, que imagino que influeixen i molt, però de hipertensió a hipotensió, no? Tot lo contrari, sí. Aquesta tensió baixa, estiu, per exemple, calor, mos podem marejar, mos diuen és que m'ha baixat la tensió. També és preocupant o és un mecanisme de defensa, pot ser?
Mira, en general, tener la tensión baja no suele ser un problema. Es decir, la tensión baja no mata. Lo que pasa es que, como uno de los mecanismos que tenemos cuando hace muchísimo calor es vasodilatar, hacer más grandes las tuberías cercanas a la piel para que funcione como un radiador, sudar, que se evapore y que nos baje la temperatura, pues claro, si tú tienes poca tensión y aumentas el tamaño de la tubería, pues entonces te vas a quedar como muy, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y eso sí que te puede ocasionar un vaído, un mareillo, ¿no? Pero vamos, en principio una hipotensión normalmente no da síntomas y además es bastante, bastante seguro tener la tensión tirando a baja.
Vale. Parlava fa una estona d'això dels nutrients, de la importància de l'oxigen que passi per aquestes tuberies, i jo li deia, xerrem dels hàbits de vida, perquè entenc que més enllà de la genètica, el nostre estil de vida ha d'afectar la pressió de la sang, alimentació, sal, cafè, tabac, estrès.
Claro. En principio, la sal favorece la retención de líquidos. Entonces, cuanto más líquido tienes dentro de la tubería, la tensión la vas a tener más alta, quiero decir, porque tienes mucho líquido dentro de la tubería. Con lo cual, esa tensión alta le va a dar muchos problemas a la bomba, al corazón, y entonces el corazón a la larga se va a afectar. Quiero decir, hay una cosa que se llama hipertrofia ventricular izquierda, que es como que se hace muy gordo el corazón, como que la bomba tiene que agrandarse para poder manejar esas tensiones tan altas. La hipertensión no solo daña las arterias y no solo causa ictus y infartos, sino que también al corazón le afecta, porque le obliga a trabajar a unas presiones muy, muy altas. El café, puntual, la nicotina sube la... Y la nicotina y el café, la cafeína, son drogas de alguna manera vasoconstrictoras que elevan la tensión de forma aguda. El alcohol, el sedentarismo, el sobrepeso, el estrés, todas estas cosas evidentemente que afectan.
Doctor José Manuel Valverde, mil gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
A vosotros por contar conmigo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Al llarg del programa d'avui estem comprovant que la paraula pressió té moltes formes. Hem començat en la pressió humana, també en la pressió de la sang, però ara volem xerrar d'una pressió que mos envolta, literalment, que mos aixafa, també podríem dir, i que no podem veure, però que hi ha de ser, que és la pressió atmosfèrica. No en som conscients, però podríem dir que tenim un oceà d'aire damunt del nostre cap i que segons com canvia, i demà farà sol, plourà o fins i tot, no ho sé això, si mos provocarà mal de cap. Què és i com mos afecta aquesta pressió atmosfèrica? Tomàs Salom, meteoròleg d'IB3, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, com anem, Araceli?
Molt bé, molt bé. A veure quina pressió teniu avui a la redacció d'IB3 Televisió. Sobretot quan estan a punt de començar les notícies, des migdia o des vespre, Tomàs.
Sempre que s'acosta el moment d'entrar a plató per contar-vos les notícies, sempre aquesta pressió és un poc més alta i sobretot en funció de l'escenari. Dins del nostre món, sempre hi ha dos casos. Un dia de tranquil·litat, ara aquest dia d'estiu, la pressió és més baixa perquè sabem que hem de dir ara dies de tempesta o de neu, aquí, la pressió sempre és un poc més alta.
Exacte, puja l'emoció. En aquest cas, ho podem relacionar amb l'emoció també i amb els canvis que s'han d'explicar, també com us expliquem els companys de meteorologia. Escolta, anem a la pressió atmosfèrica. Què és exactament la pressió atmosfèrica, Tomàs?
Com bé des, damunt nosaltres tenim tota una columna d'aire, no? I aquest aire exerceix un pes. Malgrat nosaltres no el notem, exerceix una intensitat damunt nosaltres. Per tant, podríem dir que la pressió atmosfèrica és la força que exerceix tota aquesta columna d'aire que tenim damunt nosaltres, damunt tota la superfície de la Terra, tots els objectes i tots els éssers vius. Tot i que l'aire sembli molt lleuger, té una massa i, per tant, pesa. I aquest pes és el que fa que pressioni en totes direccions, cap avall, cap als costats i el nivell de la mà, que és allà on mostraran nosaltres, diuen que aquesta pressió atmosfèrica se mesura amb una unitat que serien hectopascals i seria de 1.013 hectopascals. Per amunt tindríem altres pressions, per avall tindríem baixes pressions. Per tant, diuen que seria tot aquest pes d'aquesta columna que ens assai damunt nosaltres.
Perfecte. I tot això mos envolta i té molta relació amb els temps que ha de fer. I en els mapes dels temps a la televisió, on vosaltres mos expliqueu els temps que farà, soleu col·locar una A d'anticicló, una B de borrasca, que a més envoltau aquestes lletres amb unes línies. Aquesta és la manera d'identificar altes i baixes pressions i, per tant, sobre quin temps farà, Tomàs?
Sí, efectivament, és cert que hi ha altres variables meteorològiques que entren en joc, però amb una A identificam aquestes àrees d'anticicló, d'altes pressions, que és una àrea on precisament l'aire té tendència a descendir, d'això en deien subsidència, i amb aquesta subsidència s'encalenteix i perd humitat. Per tant, és més difícil que se formin els núvols i tenim un temps més estable. Per això, normalment, quan xerram d'anticicló, xerram d'estabilitat i de temps tranquil. En canvi, dins una borrasca passa tot el contrari. L'aire té tendència a ascendir, se refreda i se condensa el vapor d'aigua. I, per tant, se formen aquests núvols i solen parlar d'inestabilitat i de precipitacions. I aquestes línies que ve des són les isòbares, que normalment tot això ho feien dins el mapa isobàric, no? Que són aquestes línies que uneixen els punts de la mateixa pressió atmosfèrica. A més, aquestes línies també mos indiquen l'intensitat del vent. Com més juntes estiguin, mos indica que hi ha un major gradient de pressió. És a dir, que entre les zones d'anticicló i de borrasca hi ha molta diferència de pressió. Si estan més juntes, mos indiquen que el vent serà més fort. Si estan més separades, també tindrà més vent, més flux. Per tant, dins el mapa d'isòbares mos poden fer ben bé una idea de quin temps seràs que tindrem.
Val. I ara que t'escoltava me feies pensar que és important, sí, d'entendre d'on ve el temps, també. Vull dir que som un planeta absolutament connectat per allò d'ahir mos arriba l'anticiclón de les Azores, no? En el final tots estan connectats en l'altra banda del món, també.
Sí, tot té el seu paper i una borrasca que se pugui situar dins l'Atlàntic, ben en fora, tindrà incidència damunt dels temps que tindrà aquí. De fet, és allò que han tingut, aquest patró atmosfèric que han tingut tot aquest estiu, que són borrasques situades en el sud-oest de l'Atlàntic, que a nosaltres ens han fet arribar aire càlid. Per tant, a un lloc poc ploure i a nosaltres ens pot implicar una onada de calor i pols en suspensió. Tot està interconnectat.
A nosaltres se'ns acumulen les preguntes. Ara, quan sempre que xerran dels temps, jo crec que a tots, a tothom li interessa molt els temps, anem a la pressió i aquí a les Balears tenim un fenomen meteorològic que jo crec que és molt,
que crida molt l'atenció, que a més, en certa manera pot esdevenir perillós i que està lligat directament en els canvis de pressió atmosfèrica, que són les rissagues, i que veiem, per exemple, molt visualment i molt clarament en el port de Ciutadella. Com pot ser que un canvi a la pressió de l'aire faci buidar i omplir la mà d'aquesta manera?
Clar, hem d'entendre les rissagues o els models atmosfèrics i oceanogràfics com un únic sistema, perquè, com deies, fa res, tot està interconnectat i l'aire té una incidència directa damunt la superfície, dic que és com una columna que tenim damunt nosaltres i, per tant, pressiona la superfície terrestre i, en aquest cas, també la marina. Quan hi ha canvis d'aquesta pressió, és com si formàssim una ona. És a dir, podem posar l'exemple de som una piscina, tenim l'aigua plana, com una bassa d'oli, i nosaltres jugant i pegam un cop amb la mà. Aquí, en sa mà, aquí exercim un canvi de pressió i formant com una espècie d'ona. Això mateix passa amb l'aire. Quan augmenta la pressió amb un canvi d'inestabilitat perquè passa una tempesta, creem una ona. Dins mà oberta, no ho notam i no aniria més enllà. Però, per exemple, en el port de Ciutadella, que és un canal estret, allargat, aquesta ona s'amplifica i, per tant, dona lloc en aquesta pujada i davallada del nivell de la mà. I això és el que passa quan tenim aquestes línies d'inestabilitat. Hem de tenir l'escenari que vengués vent del sud-oest, perquè és en la direcció en què està format el port de Ciutadella, i aquesta pols en suspensió, aquest nígol de base alta que van formant canvis de pressió i, per tant, canvis i ones dins la mà que s'amplifiquen quan arriben dins el port de Ciutadella i que formen aquest meteosunamis que se'n diuen també, que són les rissagues.
I escolta, tu quan arribes a la redacció d'Ivetres, que sou un grapat de companys meteoròlegs, que explicau sempre molt bé tota la informació, que sols mirar primer? El mapa de la pressió atmosfèrica o te fixes en altres coses?
Una de les primeres coses que miram sempre són les estacions meteorològiques per tenir un poc d'antecedents i aquí tenim un poc totes aquestes dades. Temperatura, si ha plogut o no, si quina és la humitat, quina és la pressió atmosfèrica. Per tant, ja t'adona, diguem, una idea de què és allò que ha passat quan tu no eres aquí a la redacció. Després, solem obrir les imatges de satèl·lit i aquí vendria a ser també com mirar quina és la pressió atmosfèrica, perquè, com ben dit, anticiclons, habitualment tenim absència de núvols, per tant, si veiem tot una àrea fora de núvols, podem indicar o podem intuir que allà hi ha un anticicló i, en canvi, si veiem una àrea plena de núvols i fronts com els creuen, allà sabem que hi ha una borrasca. Per tant, ja sabem més o manco quina és la pressió. I després, sí que normalment fas aquests mapes o mires aquests mapes d'isòbares per confirmar allò que veus a vista de satèl·lit. Però sí, és una de les primeres coses que feim realment quan arribem aquí a la redacció.
Molt bé, i jo duc aquí 9 minuts xerrant amb en Tomàs Salom i no li he demanat quin temps farà demà o quin temps farà aquesta setmana, Tomàs.
Hi ha poques sorpreses en aquest sentit. Hem de tornar a xerrar de calor. És veritat que hem tingut dos dies un poc de treva, que està com un oasis dins un estiu extremadament càlid, que hem tingut temperatures normals d'allò que en dèiem un estiu aquí a Balears, però a partir de demà hem de tornar a xerrar de molta calor, que anirà pujant, sobretot de cara al cap de setmana i en general de sol. I segurament també d'un pot de pols en suspensió de cara al cap de setmana.
Escolta, sempre dèiem allò de que hem de viure sense pressió, però jo crec que avui, amb aquestes xerrades que feim, mos queda molt clar que sense pressió no podem viure, eh, Tomàs?
Efectivament, exacte.
Molt bé, idò, Tomàs Salom, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort, gràcies.
Ha estat un plaer.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és memòria.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. Amb Marta Grau.
En Joan, el 36 o 7 està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar es fa violer, i anàvem a anar per més, i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Applying pressure, you applying pressure. The way they design you, ain't me to fail. Applying pressure, you a national treasure. Now it's impossible to leave from here. Won't look in your eyes, I'm paralyzed, but it's in a fact. It's a correct system overload, I've been compromised. You know what to do with it, you know how to ooh with it, oh. Can't help but to feel the pain. Applying pressure, you applying pressure. The way they design you, ain't me to fail.
Avui hem triat una paraula polisèmica que supera les fórmules de la física. Pressió. Es pot pressionar una persona a fer alguna cosa o a no fer-la. Es pot fer aquesta pressió de forma molt directa o pot ser de forma civilina, però la pressió també pot venir de l'entorn. Pensem, per exemple, en els esportistes d'elit o en els joves que volen encaixar, per exemple, amb una estètica determinada. Carmen Tello és psicòloga clínica.
Bueno, mira, jo crec que hi ha una qüestió que és important, que hi ha que respectar les etapes evolutives. Si nosaltres no respectem les etapes evolutives, pues vamos a tener conseqüències. Quines conseqüències? Pues si una nena comença a ficar-se cremes, tindrà un problema a posteriori en el seu cutis. I parlo de nenes, perquè encara que també s'estan captant a nens, bàsicament jo crec que tota aquesta propaganda està molt dirigida a les dones, a les nenes, no? Si aquesta nena no té una alimentació correcta, tindrà uns problemes a nivell físic. I el més greu, si aquesta nena és incapaç d'acceptar les coses positives que té com a persona, les coses positives que té com a cos, tindrà com a conseqüència uns problemes de salut mental, el qual ens planteja quin tipus de valors estem plantejant a les nostres, a la nostra infància. Jo crec que el que és important és que les nenes aprenguin a estimar-se i aprenguin a ser assertives. Què vol dir? Ser capaces de dir sí quan volen dir sí i de dir no quan volen dir no. Jo entenc que la pressió del grup és molt important i que en aquestes edats ser exclosa del grup és un conflicte, però crec que això a nivell d'escola i a nivell de família hi ha que reforçar aquestes nenes perquè puguin ser unes dones capaces d'empoderar-se i de poder tirar endavant la seva capacitat com a dona, com a mare, com a professional, com a companya. How much do I love you? I will tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How
many times a day do I think of you? How many roses I sprinkle with dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star?
I si la pressió prové dels litres i litres d'aigua que tenim damunt el cap mentre anam descendint? Elena Aloisio és membre d'Apnea Balea.
Bueno, mi disciplina favorita es el peso constante, entonces con bialetas. Bueno, en la realidad aleteamos en los primeros metros y luego llega un punto donde empieza lo que se llama caída libre. Nuestro cuerpo es muy negativo, la flotabilidad del cuerpo es negativa bajo el agua, entonces te caes hasta los metros donde quieres o puedes llegar. La subida es decir, la parte un poco más difícil, más técnica, porque desde allí sí que tenemos que aletear de manera continua, sobre todo en profundidad tan grandes, donde el peso del agua básicamente nos lleva para abajo. Entonces, la subida técnicamente es la parte más difícil. Mucha gente se fía en la bajada, pero la subida la parte, es decir, que cuesta más. Is the sky. En una bajada constante, entonces moviéndome, una bajada de 65 metros va alrededor de los 2 minutos, 2 minutos 05, depende también de la velocidad. Luego está una disciplina que se llama estática, donde básicamente no nos movemos en agua no profunda, en piscina. Y mi personal best, que como se dice técnicamente, de 5 minutos 36.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Anem arribant al final del capítol, a la pressió justa i necessària que ja hem sentit el doctor Valverde, la tensió millor controlada. Així que vos dedicarem nosaltres avui la cançó per acabar de baixar barrera fins demà. Aquesta de los fabulosos Cadillacs. Si vos posau a ballar, no hi haurà pressió ni tensió que pugui amb vosaltres. Fins demà.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
toito.